En aquests moments tenim en línia el Jordi Nieva, que és professor universitari catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, amb qui volem abordar les contradiccions que polítiques i jurídiques que aparentment apareixen en aquest episodi de la marxa d'Espanya del rei emèrit Joan Carles I. Professor Jordi Nieva, bon dia.
Hola, bon dia.
El rei marxa del país d'Espanya, però la seva defensa diu que malgrat això es manté a disposició de la Fiscalia. Té sentit això d'abandonar el país, però dir que estàs a disposició de la justícia?
Doncs home, tant de bo. El que passa és que ara el que ens agradaria saber als ciutadans del país és saber on és, no? Perquè el que no té sentit és dir que abandones el país i no dir on vas. És a dir, quan la seva filla, el seu cunyat, van marxar també d'Espanya exactament pel mateix motiu, van dir, fil per randa, on eren, primer als Estats Units i després a Suïssa. No entenc per què qui va ser rei durant gairebé 40 anys en aquest país no ha d'informar del seu destí, i tant que ha d'informar, perquè els ciutadans hem d'estar també informats, doncs, si és una persona que està senzillament traslladada a la seva residència, si ha anat a l'exili, si s'ha convertit en un pròfug de la justícia, si vol respondre davant de la justícia espanyola i davant d'altres justícies de l'estranger. És que tot això són preguntes que com a ciutadans tenim dret a fer. I tant.
Ara que parles del destí on s'instal·larà, es parla de Portugal, per exemple. Quin sentit tindria triar Estoril, que és on es va exiliar la seva família durant la dictadura franquista?
Bé, la veritat és que l'únic sentit tindria fer cas a tots els que li han aconsellat durant els darrers mesos, doncs, que fes aquest gest d'exiliar-se en favor del rei actual. És que, sincerament, no entenc, vull dir, no acabo de veure com això podria protegir la figura de l'actual rei. I a més, doncs, home, no anar-se'n a un país, doncs, de difícil extradició, com podria ser, no sé, Aràbia Saudí o un país americà, doncs, amb platges paradisíaques, no? O un país d'aquests que tots sabem que són paradisos fiscals, com Isles Verges Britàniques, per exemple, i estava un país de la Unió Europea que el seu accés a la justícia espanyola, doncs, seria fàcil, suposo, que és l'únic sentit, si finalment ha estat Portugal. Ara bé, si és Portugal el país escollit, doncs, sincerament, perquè no ho diuen, no? És que vaja, vull dir, ocultar aquesta informació, quin sentit tindria?
No sé si creu que el govern espanyol, que n'estava al cas d'aquesta operació, podem dir que és còmplice d'aquesta fugida, i quines poden ser les conseqüències, no només pel govern espanyol, sinó també per les institucions en general, perquè el Suprem tampoc no s'ha mogut. Estem parlant de que això pot acabar amb més desprestigi encara?
Home, el desprestigi segur. Jo, el que encara, fins no tenir més informació, no parlaria encara de fugida. Ja em sembla prou greu parlar d'exili. És que no estem parlant de l'exili de qualsevol persona, estem parlant d'una persona que va ser rei durant 40 anys. Vull dir, i a més, que per alguna raó la paraula exili en els darrers temps, doncs, ha agafat com una mena d'aureola, doncs, de perseguir polític i tal. No, aviam, hi ha exilis dignes i exilis indignes. Tota la vida vam estudiar al col·legi que el seu avi, Alfons XIII, s'havia exiliat, no? I crec que no va ser un exili digne, és a dir, se'n va anar corrents, veritablement, no? Doncs aquí ha passat exactament el mateix, no? A partir d'aquí, doncs clar, parlar d'això i que demà digui no, si és que estic a Estoril, no? Dic a Estoril per dir un lloc, eh? Sí. No ho sé. Però és que jo aniré venint, no? Doncs és que encara ho entendré menys, no?
Sí. A l'Iron, Alfonsito Ladrón, crec que li cantaven al seu avi, sobre aquest desprestigi. Aquesta decisió del rei emèrit, creu que alterarà la investigació que hi ha oberta a la Fiscalia del Suprem? Marchena accelerarà la investigació sobre si accepta o no la denúncia, la querella que ha presentat Òmnium, però també la investigació sobre aquests presumptes casos de corrupció?
Sí, dues coses. Primera, també als anys 30 li cridaven allò que no s'ha marxat, que lo hemos echado, no? Vull dir que també és una altra de les coses que cal recordar, no? I després, lo del tema de la investigació. Aviam, aquesta investigació ha començat, i és bo que se sàpiga, d'una manera estranya. la Fiscalia no comença una investigació per un fet que ha transcendit tant els mitjans de comunicació i, bueno, ja veurem aviam què treu la Fiscalia. No, quan els fets són tan greus, el que acostuma a passar és que és un jutge qui obre la investigació. Vull dir que és qui està encarregat a Espanya de fer aquestes investigacions. Aquí és el jutge qui dirigeix les investigacions. I aquí això no ha passat. Aquí li han donat a la Fiscalia i li han dit, bueno, mira't això, aviam què passa. No és un mira't això, per favor, que està sortint a la premsa del país, que és una quantitat de diners ingent, que a més s'ha vehiculat a través d'una fundació que es va constituir a Panamà. A Panamà, és a dir, un lloc que és un paradís fiscal, tothom ho sap també, i que a més, amb aquesta fundació hi havia de beneficiaris, segons han dit els mitjans de comunicació, que no ho sé, el seu fill i la seva neta. Dius, no, perdó, vull dir, és que això no és... Aviam, que se lo mira la Fiscalia a ver què ve, no? No, aviam, s'ha d'obrir una investigació judicial exactament igual que la que va passar amb els presos del procés, no? És a dir, cal escollir a un magistrat del Tribunal Suprem que faci d'instructor i que a partir d'aquí doncs faci totes les investigacions. I és que això encara no ha ni començat. És a dir, no és una qüestió d'accelerar les investigacions, és que
encara
estem per començar-les, i això és estranyíssim. Això no és habitual, ni molt menys.
Veurem immediatament, o hauríem de veure immediatament l'eliminació de l'aforament, de la inviolabilitat, fins i tot la retirada del tracte de rei emèrit i de totes les proteccions que això comporta.
Home, jo el de la retirada de rei emèrit és el que menys m'importa, és un tema estètic, però vaja, suposo que tard o d'hora ho haurien de fer, però sí que em preocupa tota la resta de coses. El de l'aforament requereix una reforma legal, És a dir, si no hi ha una reforma legal, aquest senyor continuarà estant aforat davant de la sala segona del Tribunal Suprem. I serà el cas que és, doncs, vaja, podria estar perfectament imputat davant d'un jutjat de Madrid on residia, o ara que està a l'estranger, davant d'un jutjat de l'Audiència Nacional. No estem parlant de qualsevol tonteria, I després el tema de la inviolabilitat és que aquí encara hem de discutir moltes coses. El Tribunal Constitucional va dir que la inviolabilitat el protegia completament i que era fins i tot incriticable, no? Vull dir que això és una cosa que molts juristes ens va sonar estranya, no? Però com que no se li pot ni criticar? Recordo que això va ser arrel de la reprovació que li va fer el Parlament de Catalunya. Bé, el que hem dit més vegades és que aquesta sentència és errònia i que el rei no és només incriticable, sinó que inclús amb el període cobert per la inviolabilitat respon pels actes de la seva vida privada. Perquè que sigui inviolable com a rei ja és una situació escandalosa, però sí coberta, diríem, per el costum d'altres països. Ara bé, que això pugui cancel·lar qualsevol delicte comès mentre era rei, doncs, home, és que ningú es representa que veritablement si hagués comès un delicte greu com aquest que s'està investigant, doncs això aquí va passar d'orada, no? Vull dir, no, és que això no pot ser. Estem parlant d'unes quantitats ingents que crec que la enorme majoria dels nostres oients és que ni tenen ni s'imaginen tenir mai, no? Per tant, això, vaja, és que és una cosa que no pot quedar així de cap de les maneres de dir no, és que era inviolable. No, perdó. Seria inviolable com a rei pels seus actes com a rei, però és que això és una cosa absolutament privada per la qual l'ha de respondre com qualsevol altre ciutadà.
El sorprèn que en el comunicat fet per la Casa Reial en cap moment no es mencioni ni tan sols la presumpció d'innocència?
No, això és... A mi el que m'ha semblat inqualificable d'aquest comunicat és que no es posa a disposició de la justícia i que, a més, parla tot aquest cas com a assunto de mi vida privada. Com que tu assunto de tu vida privada? Aviam, no, has de respondre davant de la justícia i, a més, si fas aquest moviment d'anar-te'n a l'estranger i ni tan sols informar públicament abans de marxar, que hagués estat el més lògic, i dir on vas... Perquè pots dir, home, no, és una persona privada i pots fer el que vulgui. No, és una persona privada. És un senyor que ha estat 40 anys rei d'aquest país. Home, el que no podem fer és ignorar absolutament tot sobre el seu destí domiciliari. perquè lògicament afecta la situació, a la seva situació processal. Ara ens haurem de fer preguntes que crec que ningú s'imaginava, no? De on és, quin país és, quin tipus de sistema d'extradició és un país europeu, no és un país europeu, vindrà, no vindrà, es defensarà, fins i tot si s'obre finalment una comissió d'investigació contra ell davant del Congrés dels Diputats i es torna a demanar, doncs compareixerà, no compareixerà, què farà? És que, aviam, tot això són preguntes que tenim tot el dret a fer-nos i que haurien d'haver estat respostes no amb una carta que sembla una carta privada entre pare i fill, no, és que això no és un tema privat entre pare i fill, que estem parlant, insisteixo, de la persona que durant 40 anys ha estat rei. De cap de les maneres.
Jordi Nieva, professor universitari, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Gràcies per aquesta reacció al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.